Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Això és Reconcentrat, amb Bedu de Batlle.
Bon dia, benvingudes i benvinguts al dia de Nadal. Amb una nova edició del Reconcentrat. Des d'ara i fins a les 8 us acompanyarem amb alguns dels millors moments dels últims dies i setmanes a RAC1. Tant si esteu cuinant el dinar com si esteu tornant a casa després d'una nit que s'ha allargat. Sigui el que sigui el que estigueu fent, intentarem acompanyar-vos en les pròximes dues hores per començar aquest dia de Nadal. Quins nervis, eh? Quins nervis. I us oferirem bon contingut. Per exemple, la guia de pel·lícules i sèries de Nadal que van fer el món a RAC1, els experts, amb Blai Morell, l'Alejandra Palés i en Pere Solà Gimferrer. O, per exemple, com s'ha de menjar un panetone. Un tema que van tractar el versió RAC1 amb l'expert en Daniel Jordà. Una mica d'Efecte 2000, la secció del nou C que fan Marc Simon, i per tancar aquest Reconcentrat, la conversa deliciosa que van mantenir el Via Lliure fa uns dies en Xavi Bundó amb el gran Berto Romero, que estrena, bé, ja no estrena, ja des de fa unes setmanes té sèrie a Movistar. Tot això des d'ara i fins a les 8. Esperant que gaudiu d'aquesta estoneta. Fins ara.
Hola, Pere Solà Gimferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Calla. No riguis fort, que t'has quedat sense veu.
Sí.
Hola, Alejandra.
Hola.
Hola, Blai Morell.
Bon dia.
Bon dia.
Com
bon
estàs?
Fatal.
Com sempre.
Escolta'm, hem demanat amb el Blai, a l'Alejandra i al Pere que ens diguessin, per exemple, a l'Alejandra i al Pere, episodis de Nadal de sèries.
Sí.
O sigui, allò que... és una cosa que, passa, que està passant bastant, o que ja ha passat bastant, que és que les grans sèries treuen episodis penjats per dies de Nadal, que poc tenen a veure amb el que és el lligam general, no?
Hi ha de tota mena, eh? Hi ha alguns que es poden consumir com episodis aïllats, però també n'hi ha molts que fan avançar la trama i que són de Nadal.
D'acord. Farem els dos, eh?
Tenim de tots tipus.
I el Blai, al marge de les grans pel·lícules de Nadal que ja sabem tots...
Sí,
que estaríem
les podem dir?
Però i tant, home.
Que bonic és viure.
Sí.
Sola en casa.
Sí.
Mal son abans de Nadal.
Correcte.
Cungla de cristal.
Correcte.
I Love Actually. Aquestes...
Ja, les apartem ja. Ja les sabem totes de memòria. Les sabem totes de memòria. Comencem per les pel·lícules. Per tant, Blai.
Vinga.
Mira, aquesta és que m'agrada tant. Em va agradar tant. És aquesta.
We might as well be honest with each other. Just
és molt interessant. Jo aniria dient on es pot veure. Es pot veure aquesta pel·lícula que es diu, com es diu?
The Holiday.
The Holiday. Es pot veure a Netflix, a Movistar Plus, a Prime Video i a Sky Showtime. Pots explicar, sisplau, Blai?
Estupenda comèdia romàntica, que jo crec que acostuma a passar bastant desapercebuda i està molt eclipsada per les grans patums del gènere. Mm-hmm. És aquesta història en la que Winslet i la Cameron Diaz intercanvien les seves cases durant les festes de Nadal. Recordem que seria una espècie de tu a Anglaterra i jo a Califòrnia, val? Per dir-ho d'alguna manera. I per mi el millor de la pel·lícula és l'Eli Wallach, que és el que interpreta aquell guionista de Hotel Bay Hollywood, que protagonitza per mi la història, la millor història de la pel·li. Estupendíssima.
Pels que prefereixen la... Bueno. Això també és Nadal?
Sí.
Ostres, home, per mi és de les millors pel·lícules de la història del cinema. De les millors pel·lícules de la història del cinema, que és aquesta.
I can think of no finer people to see the new year in with than with your good self.
Els amics de Peter. Era l'època que el Kenneth Branagh feia bones pel·lícules, rescatem aquesta comèdia força agradolça, que crec que se sortia una mica de les adaptacions de Shakespeare a les que ens tenia acostumats. Recordem que és una història, una pel·lícula petita, ambientada en una gran casa, on el Peter del títol doncs convoca els amics que havien estudiat amb ell a Cambridge.
Per Nadal, és per Nadal, no recordava.
Sí, per fer-los, bueno...
La vaig veure una revella de fa un any perquè hi ha l'Àngel Llàcer, que és un devot també d'aquesta pel·lícula, i la vam recordar. Tota aquella gent que no hagi vist la pel·lícula, sisplau, que faci el favor, està Filmin, sí. I és una meravella.
Una
de les gràcies, crec que molts dels protagonistes que surten a la pel·li són amics de la vida real, perquè és l'Emma Thompson, el Hugh Laurie, si no estic equivocat, que tots van estudiar a la universitat junts.
La Imelda Staunton, que és la reina de les últimes temporades de The Crown.
La menys memorable.
Això mateix. Una gran pel·lícula, Jordi.
Val, anem a una altra que la podeu trobar a Movistar Plus, que és aquesta. No tinc el gust.
Es titula L'última noche.
No tinc el gust.
Aquesta segurament no la coneixeràs, Jordi, es va estrenar fa un parell d'anys, sí? I va passar molt, molt desapercebuda per la cartellera. Uh-huh. És la història d'una gent també que es reuneix a una casa, i mentre ells estan reunits celebrant el Nadal, a fora té lloc l'apocalipsi, el món s'està acabant. I llavors ells són conscients que aquell el món s'acaba, però volen gaudir d'aquells últims instants junts.
Hosti!
Pel·lícula amb la Keira Knightley de protagonista,
oi,
que val molt, molt la pena.
L'última noche, repetim, a Movistar Plus. Hi ha un altre que...
Home,
clar, això és un clàssic, no? Que està a Filmin i a Movistar Plus.
Did you hear what I said, Miss Kubrick? I absolutely adore you.
Això és l'Apartamento.
Què podem dir? El Billy Wilder va triar Nadal per ambientar una de les seves grans obres mestres. Jo aquí no discutiré ara quin és el número d'obres mestres, perquè jo diria que en té unes quantes. Te podria dir 10, però no te'ls diré perquè no tenim temps tampoc d'explicar-ho. I recordem que és la història d'aquell oficinista que doncs deixa la seva casa, el seu apartament, als seus superiors, doncs perquè se'n vagi allà amb les seves amants, i una dels amants és l'ascensorista de l'empresa on treballa, que és el Shirley MacLaine, de la que ja està enamorat.
I pel que... Hosti, aquesta també... Aquesta també... Però una pel·lícula que... Va passar una mica com Barbie, que hi anaven nens...
Sí?
Però que, bueno... Tampoc és molt recomanable per criatures, diríem, no?
Bueno,
és aquesta. Quins malparits. Estem parlant de Gremlins, que es pot veure a Prime Video i Apple TV, en aquest cas Apple TV de lloguer.
Recordem, les tres regles...
Què eren? Quines eren?
No pot rebre la llum del sol, no se'l pot mullar, i no li has de donar de menjar després de mitjanit, perquè si no, t'ataquen. Que va ràpid a reproduir. La lien, una pel·li meravellosa, pura nostàlgia dels anys 80, que estan... trufada d'un humor fantàstic, amb un polsim de terror que li senta molt bé. El Joe Dante és un director que acostuma a fer-ho molt sovint, això, i una pel·li d'aquestes... que maco era el Gizmo, per cert. El Gizmo sí, però quan el mullaves... Sí. Noi?
Ara que estem a Nadal, jo començo a entendre d'on ve la inspiració de Gremlins, perquè jo crec que la gent que té fills se n'adona que en realitat Gremlins són tots els nens petits quan s'apropa a Nadal. Sí.
Ara.
Perquè està sent dur, està sent dur.
Noi, ja m'ho imagino ja. Claus! Hello! Claus, una pel·lícula que es pot veure a Netflix.
Una pel·lícula que és bastant recent, dirigida a un públic sobretot familiar. Una pel·lícula espanyola, feta per Netflix. És espanyola, nominada a l'Òscar a la millor pel·li d'animació l'any 2019.
Sí.
Una pel·lícula fantàstica que explicava una història d'orígens, on trobem un carter que, doncs, durant el seu viatge al cercle polar àrtic, aprèn que un veritable acte de bondat sempre en provoca un altre. Té tots els elements de Nadal, però no juga amb aquells elements de fantasia. Però és una pel·li molt ben parida, i a més això, una producció espanyola que va triomfar a tot el món i que va tenir recompensa en nominació a l'Òscar.
Després tindríem... Bueno, aquesta és la que el Jaume Ripoll en diu, posa-la com la millor pel·lícula de Nadal. Jo la poso també, la poso al Blai també perquè li agrada amb ell i perquè jo no l'havia vist. I he de dir que la vaig veure ara, aquesta setmana.
Aviam.
Què?
Mira, jo és que era molt dels teleñecos.
Molt, eh?
Molt.
Molt, eh?
Però és que, clar, jo no sabia que aquí sortia Michael Caine fent de...
Scrooge?
Fent de Scrooge. Que estem parlant de Los teleñecos en el cuento de Navidad. I'll drink to Mr. Scrooge. I que, evidentment, està a Disney+. Plus.
Sí. Mira, de totes les versions del conte de Nadal de Dickens, jo me'n quedo amb tres.
Albert Finney, suposo.
La primera, el musical, el Muchas Gracias, Mr. Scrooge, amb Albert Finney, que jo la vaig veure de petit i em va marcar moltíssim.
A mi també.
La segona, Los fantasmas ataquen al jefe, no de Richard Donner, amb el Bill Murray, sí, que és una versió actualitzada, perquè tot passa al món de la televisió, i el Scrooge és el Bill Murray, en aquest cas. I la tercera és aquesta.
Que és preciosa.
Maquíssima. A més, si t'agraden les Muppets,
sí, sí,
doncs segurament...
I la Rana Gustavo, que fa pobreta de
Bob Cratchit.
Sí, de l'amic de...
A més, és una manera ideal per introduir els més petits de la casa amb l'univers Dickens.
Com dèiem, està Disney+. Plus i...
Paparrutxes.
Paparrutxes, sí senyor.
Això ho diu, paparrutxes.
Pels que encara recorden el Nadal en blanc i negre, aquesta la vaig veure per primera vegada l'any passat, Blai, no em peguis, però l'any passat. I és, mare meva, jo que sóc de Bot de Berlanga, Plácido.
Un momento. Oiga, venga acá. Hablo con mi mujer y vuelvo. Pero ¿cómo
está HBO Max, a Movistar venga, Plus y a Flixolet.
Una de les grans obres mestres de Luis García Berlanga, pel·lícula rodada a Manresa, sí, als anys 60, on una marca de cassoles patrocinava una campanya de caritat convidant a la gent que portés un pobre a casa seva. Hi havia el lema de Siento un pobre a su mesa,
sí,
que era el lema de la peli, protagonitzada per un inoblidable Kassen, amb aquell motocarro, que feia com era com un trineu de Nadal, amb l'estrella i tot que portava. Denúncia social i sàtira, doncs, unida com poques vegades s'ha fet. Una pel·li que, a més, trobareu a HBO Max, Movistar Plus i a Flixolet.
Pels que encara recorden el Nadal en blanc i negre, Plàcido, però pels que volen un Nadal d'allò més heavy, aquesta.
Té cura, no? Sí, com va ser bestia.
Per cert, que la pel·lícula de, perdona, de Plàcido, la minyona de Plàcido, és la mare de Lu Martín.
Oh,
actriu, sí, sí, la mare Lu Martín, no, actriu, i sortia a Plàcido. Ara m'ho recorda la Marta Pons, que és la santa apostòlica i romana més gran que hi ha per aguantar el look, que és la Marta Pons, mare de l'estupenda, estimada i mai ben ponderada Violeta Pons Martín, i la Marta és la dona del Lu Martín, que va donar paciència.
No.
Endavant, sisplau. Dèiem això, el Nadal més heavy és el Dia de la Bèstia.
Sí.
Es pot veure a Prime Video de Disney+.
Per mi continua sent la millor pel·lícula d'Àlex de l'Iglesia i de llarg. Potser després ja aniria a la comoditat i després ja, doncs la resta. Per mi és un director bastant, bastant irregular. Aquesta pel·li que vindria a ser com un Berlanga passat pels tripis i les litrones, ambientada això, aquesta comèdia negra ben castissa, d'aquesta història d'aquest mossèn que se'n va a Madrid, un senyor basc, un mossèn basc, que interpretava Àlex Angulo, que el trobem molt a faltar, Àlex Angulo,
sí.
I que, doncs, això, s'anava a evitar que naixés l'anticrist.
I després, pels que no creuen en això de la màgia del Nadal, De Ilusión también se vive.
That won't work, it's no good. What do you make a trailer for? To give the public an idea of what kind of a picture...
Una de clàssic del Nadal, en blanc i negre en aquest cas, la pel·lícula protagonitzada per Edward Gwenn, que anys després faria el calabuig amb el Luis García Berlanga, que era el protagonista ell, d'aquesta pel·li d'un senyor que és el Kris Kringle, que ha de substituir el Pare Noel, que s'ha posat malalt, a Macy's, crec recordar, els emmagatzems,
sí.
I llavors ell diu que és l'autèntic Papa Noel.
Sí.
Per cert, si voleu a Disney Plus també teniu la versió més moderna d'any 94 amb el Richard Attenborough fent el mateix paper.
Escolta, mira, Blai, aprofitant que estàs aquí, un instant, abans d'anar a les sèries, has vist Wonka?
Sí.
Què tal?
Fantàstica.
Fantàstica.
La peli de les festes.
La peli de les festes. Has vist La Sociedad de la Nieve?
Sí. Obra mestra.
Obra mestra. No se saben les dades, no?
No les publico perquè Comscore no les rep. Netflix només aporta les dades de taquilla al Ministeri de Cultura i aquestes dades encara no se saben. Tot i que, segons fonts que m'han informat, 400.000 euros va fer el primer cap de setmana.
Que això és?
Doncs vindria a ser...
No, vull dir, és una bona... És que, clar, pels que no en tenim ni idea...
Bueno, no, això vindria a estar als quarta, cinquena del
pel·lícula. Rànquing. Bueno, perquè hi ha menys cinemes. No oblidem que també el Netflix no permès que Cinés l'acord... I a Cinés, si no sé quina és...
Cinés i Elmo, no. Van ser ells els que van dir que no volien passar la pel·lícula perquè en tres setmanes no tenien prou.
Sí, efectivament, perquè recordem que el gener va
el 4 de gener, sí.
Sí, però és una pel·lícula que s'ha de veure en pantalla gran, per l'amor de Déu, eh? Quan parlem de Wonka, és que una de les més pel·lícules de Nadal, que també l'he vist aquest Nadal, És la primera.
Un mundo de fantasia. Gene Wilder.
Això està filmint, també.
Sí?
Està filmint. Quina meravella de pel·lícula. Quina meravella de pel·lícula.
O sigui, de fet, la més fluixa de tres és la de Tim Burton.
Claríssim.
La de Tim Burton t'havia agradat?
Sí, però tampoc m'entusiasmava.
No era comparable amb el món de fantasia. No era gens comparable. Gens comparable. El món de fantasia és meravellosa.
D'acord.
És meravellosa. Per sort, si algú té criatura...
I Wonka alerta el Hugh Grant fent d'un palumpa.
És meravellós, sí.
És una cosa fora de sèrie.
Bueno, anem a les sèries. Comencem amb Fantasma Espera.
Estás en mi cabeza.
Y tú en la mía.
Aquesta és una sèrie molt recomanable. Jo la resumeixo molt fàcilment. És una parella jove que s'instal·la, hereta una mansió al mig del no-res, i quan s'instal·len i ella pateix un accident quasi mortal, passa a poder-se comunicar amb tots els fantasmes que habiten la casa i que són de totes les èpoques diferents. És una comèdia molt divertida, però un element interessant que té és que compleix amb la tradició nadalenca britànica, que és que les últimes temporades s'han reservat un episodi pels vols de Nadal, i les dues últimes, incloent aquesta, l'últimíssima, tenen un episodi que s'emet a la BBC el dia 25. Per tant, a Movistar també arriba el mateix dia.
Anem amb un Nadal cookie, Alejandra, amb totes les bèsties petites i grosses.
Aquesta també és una sèrie britànica que segueix l'esquema que diu en Pere, que sempre té un episodi de Nadal. En aquest cas sempre és l'últim episodi de temporada, perquè es reserven la trama important o els fets importants que tenen lloc en aquella temporada per l'últim capítol, perquè sempre és el que veu tothom. També aquest any em sembla que el fan el 24, diria, a Anglaterra. Aquí arriba el 2 de gener. I per mi ja és com tradició. O sigui, jo al Nadal sempre veig la sèrie, sempre veig el capítol de Nadal de totes les bèsties petites i grosses, que és una sèrie d'època ambientada més o menys per els anys de la Segona Guerra Mundial i que explica la història d'uns veterinaris d'Anglaterra preciosos.
És Filmin, no, aquesta?
És a Filmin,
tenim
sí.
Una, bueno, per mi és una de les sèries que he disfrutat més aquest any, sens dubte, els que ens agrada el futbol. Aquesta sèrie és meravellosa, aquest Ted Lasso, que està pel Apple TV Plus, que té un episodi de Nadal que es va emetre a l'estiu, Pere.
Exacte, una sèrie perfecta per la gent que li agrada el futbol i per la gent a qui no li agrada, perquè és per tothom. És un lloc agradable per tothom, més que res, perquè si no, no l'aguantaria, i és una sèrie que em fascina. Una cosa que crida l'atenció és que la primera temporada va anar tan bé a nivell de crítica que aquesta sèrie, protagonitzada per Jason Sudeikis fent d'entrenador d'un equip de futbol de la Lliga anglesa, es va reservar la segona temporada un episodi, a més a l'estiu, de Nadal. I a més té tots els elements que fan que una cosa de Nadal t'introdueixi aquell escalfor a dins, no? Que és com, per exemple, t'hi trobes a músics cantant Last Christmas al carrer. Tens dinars de Nadal en què s'hi va sumant tota aquella gent que no pot estar amb la seva família perquè la té lluny i que tothom té una bona predisposició. Tenim brindis sobre la família, tant la l'escollida com la família que et toca per Nadal, no? Hi ha picada d'ull a Love Actually, i fins i tot tenim a la Hannah Waddingham cantant, que té una veu meravellosa, cada vegada que agafa un micro és fantàstica, i per la gent que no en tingui prou amb aquest episodi Apple TV Plus, sapigueu que també teniu l'especial de Nadal on la Hannah Waddingham amb convidats es dedica a cantar Nadales i a fer l'espectacle.
Perdona, fora de la sèrie?
Fora de la sèrie. Hi ha un especial de Nadal.
La Hannah Waddingham, m'interpreto que és la que fa de propietària del...
Sí.
Exacte, que té un parell de nis o un o dos amics.
I que va, aquest any va sonar a les presentadores d'Eurovisió.
Sí, exacte.
Veritat.
Exacte.
Anem a una altra sèrie, una altra de les grans sèries d'aquest any, que és The Bear, que té un capítol de Nadal que ui, m'ha mirat amb una...
Que és anticapítol, en realitat. Tu veus aquest capítol i no vols celebrar el Nadal mai més a la teva vida.
I va part?
No va part. De fet, és un episodi que a mi no és el que més m'agrada, però que sí que considero que és molt important per entendre el personatge principal, perquè tu saps que el Carmi, aquest noi que s'ha quedat al restaurant del seu germà que es va suïcidar, té molts problemes de salut, bueno, que té problemes d'angoixa, ansietat, i necessita saber d'on ve tot això. I tot això ve d'una família totalment disfuncional, també amb molts problemes de salut mental, i que tot esclata en un flashback que explica una celebració de Nadal.
Jo necessito parlar de l'element en Carmi, que està interpretat per en Jeremy Allen White, que actualment és el xicot de la Rosalia. Creiem que passaran el Nadal junts?
No, bueno, espero que passin el Nadal junts.
Que sigui junts, millor que aquest episodi.
Que vagin junts els Globus d'Or i els Emmy.
I la quantitat és, i els cameos que hi ha en aquell episodi.
És un capítol ple de cameos, la però és un capítol molt, molt angoixant, perquè a més criden molt, parlen molt ràpid.
Sí.
Hi ha de tot, hi ha de tot menys amor. Hi ha de tot menys amor. No seria... esperit nadalenc.
He de dir que és un peix bullit, i la cara que té ell és de peix bullit, a la sèrie.
Hi ha molta gent que t'ho rebatria, eh? Hi ha molta fan d'ell com a...
Un moment.
Té cara de peix bullit i braços pel pecat. Braços pel pecat. Vull dir, és que és braços. Jo la titularia de
Ver,
braços, la sèrie. És que és tot braços.
Anem a una altra sèrie que és The O.C., que és una sèrie que va ampliar l'imaginari nadalenc. Pere?
Wow, you hit a nail!
És que això és molt complicat. O sigui, una cosa és fer episodis de Nadal i l'altra és penetrar en l'imaginari nadalenc de l'espectador. I és que aquesta sèrie sobre nens pijos de Orange County, d'una zona de Califòrnia, ens va dedicar a la primera temporada un gran episodi en què presentava un nou concepte, que és la Naviduca, com es deia, o Nadaluca en català, no?, que ho adaptem, que és que el protagonista, en Seth Cohen, era fill d'una protestant i de pare jueu, i decidia combinar tant el Nadal com el Hanukkah. O sigui, tenia el canelobre amb els nou braços, però feia 8 dies de regals petits i després un dia d'esclat de regals. I és un concepte que va penetrar molt en els Estats Units, o sigui, avui en dia, com que va ser una sèrie fenomen, encara es parla de la Nadaluca, i jo voldria recomanar a la gent que era fan de la sèrie que es posi aquest episodi, que és el 13 de la primera temporada, i el següent, que és el 14, perquè inclou les campanades de cap d'any, i és que, clar, aprofiten aquests elements festius per dur-nos a grans clímax dramàtics que, ostres, s'ha d'aplaudir.
A 12:15 anem a parlar d'una sèrie on es barreja Nadal i èpica romàntica que es diu Star Trek, Alejandra.
Sí, exacte. Star Trek és una comèdia romàntica que està HBO, que té una premissa molt similar a Notting Hill, perquè és una noia normal i corrent que un dia s'embolica amb un actor molt famós, i al final de la primera temporada té un capítol de Nadal que a mi em recorda, un altre cop, amb moltes escenes de Notting Hill, a 4 bodes i un funeral, aquests moments amb amics...
Richard Curtis, vaja.
Exacte, amb amics que es fiquen a la teva vida i intenten solucionar la teva vida romàntica, i és una celebració de Nadal en què la protagonista es retroba amb aquest actor tan famós, i un brownie farcit de Maria fa que acabin confessant-se coses que no s'havien confessat, i que ella es plantegi si realment torna al seu país d'origen, que és Nova Zelanda, o es queda a Londres. I bueno, és moníssim, i jo és que recomano moltíssim aquesta sèrie, que a la gent que li agrada la comèdia romàntica, jo sóc ferma defensora, i aquesta tercera temporada, que és l'última, em sembla del millor que s'ha fet aquest any, sobretot en aquest gènere.
Es diu Star Trek, aquesta sèrie.
Sí.
I està a...
HBO.
HBO.
Sí.
Igual que... D.O.C., on està D.O.C., Pere?
HBO Max, també.
HBO Max, sí. També. Per cert, Star Trek no està a Disney Plus?
No, Star Trek, el que tu... aquesta de Disney Plus és una pel·li.
Ah, d'acord.
Però Star Trek, la sèrie és HBO?
Sí, senyora, està HBO Box. Sí. Per què jo...
Star Trek o Love Track?
Star Trek.
No, hi ha una pel·lícula adolescent de Disney que es diu Star Trek.
Val. Aquesta és la que deia, que jo no en tenia ni idea. Que Lost... Perquè jo ho vaig deixar a la segona temporada. Estava fart d'aquella illa, tu. Dius que Lost té l'equivalent de la jungla de cristal televisiva, que és una pista de Nadal que apareix allà com gairebé de casualitat, no?
Exacte, perquè la illa de Perdidors no tenia Nadal, no? Vull dir, hi havia elements dels flashbacks que t'hi podien portar, però jo dic que Perdidors té un episodi que és la jungla de cristal, perquè a vegades tenim aquest debat, no? De la jungla de cristal és una pel·lícula de Nadal o no? Té lloc al Nadal, però té prou elements simbòlics? Sí, per descomptat. I en aquí, per tota la gent que diu, no tinc temps de tornar a veure tota la sèrie, però vull recordar la grandesa de Locke. Doncs en la quarta temporada, en el 5è episodi, vam tenir The Constant, que era aquell episodi en què en Desmond s'anava tornant boig, perdia el senderi, perquè de cop es trobava en un bucle espai-temporal en el que la seva ment s'alinava, i havia de trobar una constant per arrelar-se. I en l'últim moment, quan menys tu esperaves, aconseguia trucar a la Penny, que li agafava el telèfon amb l'arbre de Nadal al fons, i és una de les escenes més boniques que hem tingut a la televisió.
Val.
A Disney Plus.
New Girl, Alejandra.
Sí. New Girl era una sitcom i intentaven una mica l'estela, continuar l'estela de Friends, no? Explicava la història de diversos companys de pis en un loft de Los Angeles. I té molts capítols de Nadal, però a mi el que més m'agrada és un en el que tots els protagonistes han de viatjar a casa de les seves respectives famílies per celebrar el Nadal i es queden atrapats a l'aeroport de Los Angeles perquè hi ha moltes cancel·lacions de vol. Uh-huh. I és bastant redundant en això de la família escollida i no la família de sang, i a mi crec que és el millor capítol que vam fer de Nadal en tota la sèrie. És aquesta sèrie que protagonitza la Zoe de Chanel, la de 500 dies juntos, que l'estimes o l'odies, i que és una persona bastant de l'esprit nadalenc. De fet, ella té un grup de música que és She and Him amb Lemworth, que cada any treuen una Nadala i tenen diversos àlbums de música de Nadal. Vull dir que va bastant amb el personatge a l'exaltació de l'esperit nadalenc.
Uh-huh. Però és que té un amic que es diu Pol, que diu que hi ha un episodi de The Office que són unes Nadals marroquins, que és un dels millors episodis de la història.
The Office té molts capítols de Nadal i són tots molt bons. Ara que no el recordo, jo sempre recordo el de que fan l'amic invisible i tots els regals són una merda.
Bueno, com acostuma a ser l'amic invisible. Sí. Anem al Simpson, que Pere fins i tot començava amb un episodi de Nadal.
Sí, exacte, és molt fàcil de trobar, és l'episodi pilot. Recordem que els Simpson en realitat no van començar com a sèrie de televisió, havien començat a l'any 87 com uns sketchos d'animació en un programa que es deia The Tracey Ullman Show, i va ser el 17 de desembre de 1989 quan es va estrenar com a sèrie. Recordem amb aquella animació que tenia un punt molt més lleig que el que va acabar tinguent més endavant, i és l'episodi en què s'introdueix el personatge del petit ajudant de Santa Claus. És un episodi en el que en Bart decideix fer-se un tatuatge, i llavors la Marge ha de destinar tot el pressupost que tenia per preparar el Nadal en esborrar-li aquell tatuatge. I és bonic perquè a partir de com es porten de malament, al final tens aquell discurs de al cap i a la fi som família i ens estimem i estem junts i això és l'única cosa que importa, mentre introduïm un dels personatges claus de la sèrie, que és aquell gos, aquell galgo, que bàsicament el carden fora patades de les curses de gossos.
Val. Anem a Expedient X, que té diversos, Alejandra, Nadals paranormals.
Sí, però el més recordat de capítol de Nadal és un que es diu How the Ghost Stole the Christmas, que bàsicament és Marder i Scully passant la nit de Nadal investigant una mansió suposadament embruixada. A dins hi ha dos espectres, un home i una dona, que el que acaben fent és que Marder i Scully s'enfrontin entre ells, que comencin a desconfiar l'un amb l'altre i tal. És un capítol molt xulo. A més, acaba finalment amb ells dos fent-se regals de Nadal, tot i que havien dit que no es farien regals, i per la gent que som fans d'ells com a parella és...
Jo va ser dels que la vaig seguir a Telecinco d'aquella manera cada matí, que era un desastre absolut.
Que tampoc hi ha una sèrie que us tirarà encara el Blai, i una cosa us tiraré encara...
Va, tireu encara.
Va.
L'Escurçó Negre. Ja, un episodi de Nadal meravellós, que és el conte Nadal de l'Escurçó Negre.
I ara es pot recuperar perquè està
atrescat.
Exacte.
I després l'altre que us diré és l'episodi de Sherlock.
És que tu ets molt fan de Sherlock.
És que no aguanto Sherlock.
No aguanto Sherlock, m'encanta.
No podia, era com la repel·lència feta guió.
Fan absolut de Sherlock, vull dir, em sembla meravellós, una sèrie fantàstica. Bueno,
més, hi ha tres pel·lícules, cada temporada hi ha tres pel·lícules.
Eren tres pel·lícules.
Uns capítols interminables.
Estupenda.
Però encara en tenim una última, que és Friends, que té des de l'armadillo de Nadal el mono Marcel a una festa de Nadal amb massa calefacció. Fipera.
Clar, és que, a veure, això és una cosa que jo vaig fer l'any passat, que vaig dir, va, per entrar a l'esperit nadalenc miraré tots els episodis. De les 10 temporades de Friends, en total hi ha 10 episodis de Nadal, repartits en 9 temporades, i és que realment fas tot un recorregut per la història de Friends. A la primera temporada tenim la introducció d'aquell mono, en Marcel. A mi m'encantava l'especial en el que la Rachel i la Mònica en el seu apartament se'ls feia malbé la calefacció, i clar, estaven celebrant tots el Nadal amb tirants i suant com porcs, no? Tenies com la Phoebe descobria que el seu pare en realitat estava viu i no era aquell senyor que hi havia en el mar de fotos, o teníem a la Phoebe traumatitzada intentant salvar els arbres de Nadal més lletjos del lloc de venda d'arbres de Betz perquè descobria que els atritoraven al final de les festes. Sigui com sigui, jo recomano que recopileu aquests episodis, i és que en realitat és una sort que la televisió americana hagi pogut fer tants especials de Nadal, perquè com que era una televisió seriosa en la que els guionistes sabien exactament quan s'emetrien els seus episodis, es podien permetre aquest luxe de, quan s'apropava el desembre o estaven a inicis de desembre, dedicar-nos aquestes petites joies que ara que no tenim temps per repescar sèries senceres, com a mínim podem fer tastets.
Reconcentrat.
Soc l'Àlex i sempre m'ha apassionat la tecnologia. Per això volia que la meva primera feina fos en un sector innovador. Obtenir el certificat professional em va permetre completar la meva formació i començar a treballar en un sector que m'interessa.
Els certificats professionals són una oferta formativa de qualitat disponible al llarg de l'any i una titulació oficial que obre les portes al mercat laboral aquí i a tot Europa. Certificats professionals, una porta oberta al teu nou futur. Més informació a fp.gencat.cat. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Aliments d'Aldi, ja ve Nadal. Qui té la millor qualitat?
El filet special!
Aquesta setmana tens el filet marinat amb boletus a només 7,49. Per qualitat, preu i varietat, a Aldi el teu Nadal sempre guanya. Així de fàcil, així d'Aldi.
Si connectes les postres de l'àvia amb el teu oncle tocant Nadales amb l'ampolla d'anís, amb la il·lusió dels nebots obrint els regals, el teu Nadal es torna molt millor.
Connectar energies amb els teus millora el teu Nadal. Connectar energies tot l'any millora la teva vida. Repsol et desitja bones festes.
RAC, RAC, informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio. RAC 1, tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Reconcentrat, amb Edu de Batlle. Tal com deia fa un moment Marc Serra, avui es confirma una sospita que ja dura fa temps, però si mires els aparadors i els prestatges de les pastisseries, el panettone està entrant amb una força com aquells hits que arriben a les llistes d'èxits. S'ha convertit en un, podríem dir que imprescindible ja, a les taules de Nadal. Tot i que Sergi Pàmies m'apuntava l'altre dia que ja comença a ser un producte de tot l'any.
Sí.
Ara la gent que se'n menja, se'l menja tot l'any. El Gremi de Pastissers de Catalunya ha explicat avui que el seu creixement és imparable i que aquest any s'espera un èxit de vendes. I Serra, avui ens vols parlar del panettone, però d'una qüestió que porta molta polèmica, que és com es menja el panettone.
La qüestió és que el tallem malament.
Bueno,
què
tallem,
és la qüestió?
Tallem. A mi, l'última versió que tinc és
malament.
L'última versió que tinc és que el panettone es menja a grapats.
Bueno, hem passat
amb la mà, sí, que ho trobo una mica porc.
No, no, és que...
A grapats, sí, clar, ja tothom posa la mà, doncs...
Tens una part de raó, una part de raó i una part de que no. Hem passat a considerar el panettone una mena d'infiltrat italià entre torrons i neules a convertir-lo en un clàssic. La qüestió és que aquest dolç no sabem tallar ben bé. Hem llegit en un article de la Rosana Carceller, RAC1.cat, la crida, jo diria, desesperada, d'un pastisser dient-nos que hem de deixar de tallar-lo malament. I no és un pastisser qualsevol, estem parlant del Daniel Jordà, mestre pastisser de Panes Creativos, que va guanyar el premi al millor panettone d'Espanya 2022 i que ara ha fet un vídeo molt viral a les xarxes on ens explica com podem tallar i aprofitar el millor panettone. Daniel, bona tarda.
Hola, què tal?
Què tal? Gràcies per acompanyar-nos. Un vídeo que ho ha rebentat, tens mig miler de comentaris, mig milió de visites. Això per què és? Perquè el panettone interessa molt o perquè la gent no sap tallar-lo o què ha passat aquí?
Jo crec que és un tema que interessa i després havia molts comentaris de com tallar-ho. Hi ha vídeos que pràcticament perpetraven assassinats sobre panettones. I de fet tenim un WhatsApp de molts mestres pastissers.
Ah, hi ha un WhatsApp, això m'encanta, un WhatsApp de mestres pastissers.
Sí. I com se llama, grupo?
Grupo Panettone Artesano d'Espanya, perquè és de tota Espanya.
Bueno,
pensava que era assassinos
de panettones.
No controlados de panettones.
Doncs bé, allà moltes vegades...
Com s'assassina un panettone?
Com s'assassina un panettone? Bueno, pues des de tallar-ho així.
Sí, tallar-ho
al cap.
Al cap, sí, decapitar-lo i tallar-lo amb el paper i tot. Que
com si fos mortadela. Sí, amb el paper i tot?
Sí, sí, amb el paper i tot.
Perdoneu un moment, Aquest matí, aquí a la redacció, s'ha obert un panettone.
Sí.
I com s'ha tallat?
Malament.
S'ha tallat amb el paper i tot.
Vull dir, perquè aquí, ja, ja, ja. Com pot ser? Ja, aquí, ja. A la redacció, aquí.
Al món real, les coses es tallen malament.
Hi ha hagut un assassinat d'un panetone a la redacció.
Si s'ha tallat el panetone amb el paper, que he pensat, però què és això? Ja. Qui l'ha tallat d'aquesta manera?
Llavors, avui li hem...
Avui, això és
sí,
la pregunta
avui.
És qui era en aquell precís instant qui va tallar aquell panetone? Sí,
senyora Fletcher.
Qui va agafar aquell ganivet? Necessitem agafar...
Sabem qui ha assassinat?
Sí, Marta Bosch.
Les empremtes.
Per Marta Bosch. Marta Bosch. Marta Bosch. Marta
Bosch.
Però com li heu deixat tallar, Marta Bosch?
Perquè no hem tingut temps de reaccionar, i a més he dit que espera que vingui el Daniel, que t'explicarà una miqueta com s'ha de fer.
L'ha assassinat.
Bueno, ara explicarem com s'ha de tallar bé. Farem un vídeo també que penjarem a les xarxes, però tens com un decàleg les coses que no ha de fer la gent amb el panetone, que m'agradaria comentar.
Abans, però...
Què?
Perdona, hem llançat una enquesta a la xarxa.
Hem plantejat una batalla.
Una batalla. Avui era Caro Creu,
Entre torró i panetone.
Home... Com creus que ha quedat això,
Miquel? No sé.
És que gairebé és gran mil vots, gairebé mil vots. Mil és una mostra força representativa.
Dios mío, la guerra, el combate definitivo, el último salto. ¿Quién va a ganar, el turró catalán o el panetone italiano, Dios mío?
Hi ha un clar guanyador.
Los mediterráneos están luchando, Dios mío, y solo puede quedar uno. ¿Cuál va a ser, Dios mío? Dime.
Amb un 80,8% dels vots.
Un assalto.
Aquesta batalla la guanya...
Paso a paso, golpe.
Ara sembles Marc Ribas, eh?
El turró.
Oh.
El turró. 80,8%.
No, perdona.
No, jo he votat per
aquest. Es patrocina Torres Vicent. Vols una mica més d'alegria, no, Xato? Jo, una mica hipòcrita. No.
Jo he votat panetone perquè menjo...
Oh!
Menjo turró.
Ens retiraran la campanya.
No, jo menjo turró. Menjo turró, menjo panetone, i el panetone, que és el que li anava a preguntar, crea un efecte estranyíssim, que el turró sempre te'l pots menjar, però el panetone, fixeu-vos que estàs tip a punt de rebentar i et treuen damunt de la taula un d'aquests panetones que ens ha portat el Daniel i te'l menges. Aquest fenomen, per què passa? Per què envieu gent a urgències?
Crec que el panetone és tan aeri que tot i que sigui una bomba calòrica, per exemple, el turró, saps que hi ha fruit sec, hi ha mel, hi ha sucre, no? I llavors tu, conforme l'estàs menjant, ja estàs imaginant on s'està enganxant. I, en canvi, el panetone és tan aèric que entra bé.
Però sí, és bomba calòrica, ha dit,
Bueno, sí. No ho sembla.
Sí,
és
bomba
molt
calòrica.
Bomba calòrica.
Per exemple, per quilo de farina,
sí,
de 800 a 1.000 grams de mantega per quilo de farina.
Perdona?
450 de sucre, 500 de rovell d'ou, mel, 150 grams, tot això per quilo de farina, més xocolata, més fruita, és així.
Vaig a canviar la votació.
Al basulto le da un parraque.
Perdoneu.
És increïble.
No sembla quan ho menja.
Una cosa ligeríssima.
Sí.
Però la gent que ho fa, que ara m'estaves assenyalant, estava amb la Lucas assenyalant la música que se sona en aquests moments, que sent els nostres oients, aquesta música, si et poses els auriculars, Daniel, et sonarà, perquè aquesta música és la música que es posen a l'obrador mentre fan el panetone.
M'encanta. Sabeu que Willy Wonka? Sí.
Panetone.
Això és veritat, és la música que us poseu. Perquè ho he vist en un vídeo i demà te la Lucas que la busqués.
Sí. Bueno, tinc l'acostum de un cop a la setmana fer un ball amb tot l'equip.
Ai, m'encanta!
I veiem. Bueno, també tenim moltes visualitzacions amb el ball,
Sí. Potser ho fem aquí, el programa.
És el que se m'estava passant pel cap. Sí, no podeu fer un ball tots, un dia a la setmana?
Sí. Fem-ho.
Sí.
Vamos a hacer un baile que lo voy a hacer yo la coreografía y se va a llamar el panetone.
¡Toma! Va perfecte per Nadal. Però quant tardeu a fer un panetone?
Panetone, entre que comences hasta que surt a botiga, uns 3 dies.
Cora,
3 dies.
Porta feina,
Ara, i tu?
Porta feina. Mira, el decàleg que us deia abans del Daniel.
A veure.
No sucar-lo al Colacao com si no hi hagués un demà. Què us passa amb el Colacao, el panetone?
No.
És desaprofitar-lo o què?
Sí, jo crec que, clar, tots els aromes, tot queda submergit amb algo que no toca, no? No, bueno, és mitja broma, però això ho fan a casa meva els meus fills, a vegades quan ho porto i dic, por favor, no,
què esteu fent, no?
Enemigos en casa.
Dius, no es menja pessigades encara que sigui el teu somni.
Aquest és el tema.
No es menja pessigades?
Se'ns ha dit que es menjava pessigades o agrapades.
Home, si estàs tu sol, vale, però si no...
No.
Per tant, aquesta és un mite que es va posar sobre la taula, mai millor dit, fa un any i mig, que el panettone a Itàlia es menja agrapades.
Com els valencians la paella, que ho foten al mig de la taula i van
amb els dits, amb els dits. No amb cap cullera, sinó jo, clar, jo vull trobar una miqueta...
Poc higiènic.
No.
Bueno, dius que en algun moment s'ha de pensar en l'artesà que l'ha fet.
Sí, quan, que... sobretot quan es presenta.
Sí.
La idea de tallar-ho com jo faig és com ho fan als campionats, amb el campionat del món com el d'Espanya. És aquesta manera de tallar, que es reparteix millor. I també és una manera de mostrar a tots els comensals tots els paràmetres que compten amb un campionat. No?
Amb la il·lusió que fa quan obres, no heu pensat de posar-hi una figureta dins? No sé, com... Aquí tenim el rei...
Com saps? Si fos un tortell.
Sí, un tortell, no s'ha pensat
això. O los huevos Kinder, que pongan ahí una cosa...
Una figura per muntar-la.
És que espai n'hi ha dins,
ho pensarem.
Dius, deixar de parlar-li a algú que diu que un panettone és una magdalena gran.
Sí, això,
esteu enfadats.
Això fa mal, això fa mal. Quan diuen, dame una magdalena d'esses, buah, madre mía.
A més, has vist com posa les mans al voltant del panettone? Amb una delicadesa.
És que te l'estimes.
Com si fos un tresor, com si fos un tresor.
Se l'estima. Sí.
Bueno, que és el senyor que ha fet el millor panettone d'Espanya, l'any 2022, tenim aquí.
No, se li veu una estimació pel producte.
Sí, senyor.
Amb Itàlia, quines relacions tenim ara mateix? Ens estimen o no ens estimen?
Bueno, saben que som el país que més ha pujat a nivell competitiu, sobretot en els campionats, però es defensa molt el producte. Llavors ja com una guerra Itàlia resta del món, per un tema de... Ells defensen un tipus de panettone més tradicional, més sec, perquè aguanti més dies, i en canvi la resta del món lluita per una molla més alveolada, més oberta, més maca també, i molt més aromàtica. I però ja es defen. Llavors als campionats quan vens amb això, llavors directament ja saben que no és un panettone italià i penalitza.
Què despenalitza?
I un panettone dels vostres quan dura?
No, al final dura igual, quasi tothom dona 15 dies de marge, encara que pugui durar bastant més, però sí que creiem que 15 dies és l'ideal. Sí que en els campionats, per exemple, quan vas al campionat del món, el panettone està reposant 7 dies abans que el panettone, o sigui, abans que el jurat el tasti. O sigui, 7 dies en què ells diuen que madura a nivell d'aromes i a nivell de sabor. I aleshores, aquí molta gent et ve i et pregunta si se'l pot emportar calent, quan el panettone, quan surt del forn, s'ha de girar i ha de refredar d'aquesta manera.
Cap per avall. Com una ampolla de vi del revés.
Sí, com hem dit que portava tanta mantega, al final faria com un suflé i baixaria. En canvi, quan refreda així al revés, aleshores el que fa, la força de la gravetat no deixa baixar, llavors quan refreda una vegada fred, es gira i ja està. Això porta 3-4 hores.
A quina temperatura ens hem de menjar?
Recomanem sempre menjar-lo a una temperatura de 26-28 graus, que és la temperatura de fusió de la mantega. Llavors el panettone queda temperat i quan tu el poses a la boca es fon en boca.
Clar, però què hem de fer? Posar-lo...
Ja estem salivant, eh?
Però hem de posar al forn, no?
Sí, però clar, això de les 26-28
graus... El que fan a Itàlia és abans d'anar a dinar, ho bé posar en un plat a sobre del radiador.
Ah, molt bé.
O bé... com tothom té el forn encès perquè ha cuinat alguna cosa i tal, llavors quan està mig apagat i tal, deixar-ho allà abans de menjar-lo i que s'atemperi.
Microones mai, eh?
No, microones millor que no.
Li acabes de dir una mica més i entra en...
No, que pot haver-hi gent que digui uns cops de microones.
Té
un
ganivet.
Jo l'altre dia
tenia
uns invitats a casa i havia de tal, i vaig posar el microones. Ja em van veure i em van preguntar, va dir, no, això no ho podeu fer mai.
Mai
ho faig perquè veieu que no s'ha de fer.
Avui l'OCU ha fumut una castanya als panettones de supermercat, ha dit que eren bàsicament terribles. Com podem saber així, a cop de vista, com panettone és bo? Ho dic per la gent que en vulgui comprar o que en compri habitualment. Ja sé que no és un meló, però algun indicatiu de que la cosa no pinta bé?
El panettone ha sigut un producte que ha vingut al revés. Normalment tu compraves les coses al petit artesà i de cop i volta les trobaves al supermercat. En canvi, la nostra cultura de panettone és de supermercat, perquè el coneixíem del supermercat, i ara de cop i volta el trobem als petits artesans. i això una mica desconnecta, i sobretot moltes vegades amb el tema del preu, no? Perquè vas al supermercat i valen 4, 5, 6 euros de mig quilo de 3 quarts i després un panetone artesà té un altre preu. No? Llavors això la gent
està fet de...
la desconcerta,
d'una altra cosa.
Per tant, panetone artesà.
Sí, sempre.
Va, anem al tallat, a veure.
Vinga, a veure. Anem a enregistrar com s'ha de tallar.
Això seria com es fa als campionats. D'acord?
Perfecte. Sí?
Vale? Això vol dir que... No... A veure, un moment. Això vol dir que el que veurem ara no és el que hem de fer a casa? O
sí, sí, sí.
Ah,
sí.
Que la norma ve de...
Ho estem gravant, eh? Ho estem gravant. Després penjarem el vídeo i el compartirem a les xarxes.
A veure, això s'ho explicant, Daniel, mentrestant.
Primer, què s'ha de fer?
Tallar.
Tallar en vertical per la meitat.
Sí, per la meitat, exacte.
Amb el paper posat encara, eh? No l'ha tret, el paper.
Sí, sí, llavors es va estar al fons. La idea és que es pugui obrir d'aquesta manera, val?
Per la meitat. Partint per la meitat. Ha quedat partit per la meitat, com un truc de màgia.
Vale, llavors se presenta d'aquesta manera.
L'ha obert, ha obert les dues meitats, de manera que pots veure l'interior.
Ara, perdona, ara sé que tindràs un col·lapse, un nictus, de cop amb el que et diré, però seria com una magdalena oberta per la meitat.
Exacte. Amba, va, magdalena.
Però què dices?
Vale, aleshores, és important veure l'alveolat, val? Llavors, normalment als campionats, el que es fa es passa la meitat a tots els dallonsis i tu tens, sobretot, una cosa que en italià es diu morbidesa, que és la tendresa i la humitat de la molla, no?
Sí.
Això ho podem passar.
Sí, sí.
Vale?
Puc donar fe, llavors... que és tendre...
Sí, però ara el que no farem és anar posant tots els...
No, 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 no. Ja,
sí, aquests forats a la molla diríem que són bons que hi hagi aquests.
Sí,
com, com se'n diu d'això, disculpa?
Forats. No,
alveols.
Llavors, una alveolatura excessiva analitza en el concurs. S'ha de tenir una... Bueno, aquest seria un bon tall.
De moment els tenim partits per la meitat. Sí. Ara què?
Vale, ara, aleshores, ara trauríem el paper.
En aquest punt es treu el paper?
Sí, perquè avui,
com... aquí es treu el paper. Treu un cop tallat per la meitat, traiem tot el paper?
Sí, tot.
Tot, eh?
Tot.
El de baix i el del costat.
El cul i els laterals.
Sí. Val, 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 bé.
Perfecte.
Perfecte.
Val. Una de les coses per saber si un panetone artesà és bo,
sí?
És que desfili, és que tu, ara ho faré,
hi hagi filets,
sí, tu agafes des de dalt i te va acompanyant la molla fins amb tu fins al final,
arrossega una part de la massa.
Llavors, ara el poso així,
sí.
El posa cap per baix,
cap per baix. La meitat cap per baix,
sí.
I llavors el tall,
tornem a tallar la meitat de la meitat,
sí, llavors així serien els talls.
Ah, i ara talla com unes llesques,
estàs llesques,
sí, i ara seria el que donaríem a cada...
Ah,
llavors...
jo no ho he fet mai.
Si se li dona una llesca a la
jo
gent.
Jo tampoc.
Sí, sí, llavors, quan, això en els concursos, a tu et donen una llesca, llavors tu pots desfilar, que seria això.
Ah, veus? Que
està,
acompanya...
Està desfilant la llesca.
Sí.
Que guapo.
Això és bo.
Que, ta, sí,
que guapo, tot. I això se come.
Claro.
Home, i tant.
Sí, claro.
I tant que es menja.
No és para...
I aquesta és la manera,
una inundació.
Sí, la manera ideal de servir-lo,
sí,
i que es vegi que és bo.
Sí, llavors, quan t'arriba això, nosaltres és quan olorem, quan ara passaré un trosset a cada un.
Sí, home, sí.
Fantàstic.
No. Bueno, jo ara no
ja, sí, home,
no és que...
Sí, home, sí,
escolta, jo endavant, Et pregunten si el Pandoro és el mateix, o sigui, si és una variant del panetone, el Pandoro.
El Pandoro no té fruita, no té xocolata, no té res, i després és una... És una recepta més senzilla. El panetone artesà no porta cap tipus de llevat. Tot es fa amb massa mare. La massa mare té una gestió complicada de dies, mesos fins i tot, i després has de, sobretot molts refrescos, abans de començar el primer impasto, són com 12-14 hores de refrescos de massa mare. Després el primer impasto dura... Bueno, té que triplicar en 14-16 hores, després hi ha un segon impasto, i llavors ja en 8-10 hores està a posar-lo al forn.
Escolta, això està...
I una pregunta, amb la resta, ara que està l'altra meitat que queda, com la guardem?
La hauríem de posar a la bossa. Amb la bossa que ve, és una bossa especial que normalment aguanta la humitat i aguanta tot.
Per tant, dins la bossa ja està.
Quants dies aguantaria?
Home... Una vegada s'obre, dura poc. La veritat és aquesta, perquè la gent ho consumeix ràpid. Però aguantaria 4 o 5 dies més tranquil·lament.
Doncs queda explicadíssim.
O sigui...
Oh, i tant.
No, brutal. Perdoneu, jo també m'estic menjant i brutal, eh?
Madre mía. Yo no he hablado todo el rato porque me estoy poniendo las botas. ¡Torno baja!
Daniel Jordà, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cito Ferreira. Gràcies. Felicitats.
Així sona Reconcentrat.
chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko.
Saoko, papi, Saoko.
Uno pone perla en el collar.
Canta la Rosalía, això vol dir que tenim el Marc Simón a prop. Què tal, Marc? Bona nit, com estàs?
Bona nit,
Mireia Ardèvol. Bé, bona nit, Mireia,
bona
també,
nit.
Bé, per dir alguna cosa,
I tant.
Perquè, bueno, res, no, no,
que
no
saps de què
res.
Parlarà avui el Marc?
Tinc una... Bé, he vist el títol i he pensat, home...
T'han saltat les alarmes una mica.
Sí, perquè el Marc ja em coneix i sap que és un tema, doncs, que jo... Total escepticisme sobre aquesta
avui
qüestió.
Avui toquem taló d'Aquiles d'Anna Ballonesta, que és l'astrologia. Però,
meva.
Atenció,
com
perquè...
me l'has colat aquí,
Sí, però no vinc a parlar-vos de les Àries, de les Capricorn, no, no. Vinc a parlar d'això. Ah. Avui vinc amb males notícies, la veritat, perquè oficialment tornem a estar amb Mercuri retrògrad.
Vaja... Saps què vol dir, això de Mercuri retrògrad?
Jo he de dir que fins que el Màxim no va aparèixer a la meva vida, no havia escoltat mai la paraula, bueno, la paraula Mercuri sí, però Mercuri retrògrad no ho havia escoltat mai.
M'ha passat exactament el mateix.
Que problema, us faig 500. Ara fa una mala pinta,
sí, retrògrad. No, ja ens ha dit que males notícies.
Són males notícies, efectivament. O sigui, quan diem que un planeta està en retrògrad, en general, vol dir al món de l'astrologia que potencialment pot posar en perill la nostra estabilitat. Llavors, ara estem en una època que va començar el 13 de desembre i acabarà l'1 de gener.
Sí que es fa llarg, sí, això.
És llarg, això. D'inestabilitat emocional, comunicativa, etc. En parlem més ara, per això.
Val.
Llavors, Mercuri costuma passar uns 4 cops l'any i això dura com unes 2 setmanes, més o menys, i el fet que està, que el planeta estigui en retrògrad vol dir que gira, es coneix que gira al revés del que costuma girar.
Això no pot ser, no?
Això no pot ser, aquí comencem a desmentir mites.
Val, anava a dir.
Llavors, per què diuen que va al revés? Perquè el problema és que nosaltres a l'astrologia, bueno, com si jo fos aquí astròleg, però...
Nosaltres, els astròlegs. Una miqueta astròlegs.
No, però al món de l'astrologia, quan un planeta gira, o sigui, quan està en retrògrad, diem que gira al revés, però és impossible que un planeta giri al revés. Simplement que com que nosaltres posem el planeta Terra al mig, si el Mercuri gira més lent...
El Mercuri, L'amic Mercuri. M'ha fet molta gràcia aquest article. El meu amic Mercuri.
Si Mercuri comença a girar més lent, sembla com que estan cap endarrere. És com hi ha una...
Ho sembla, és un efecte òptic,
Sí, és una astròloga que explicava com, per exemple, quan tu avances un cotxe a la carretera i l'avances per l'esquerra, que depèn de com ho miris, doncs pot ser que el cotxe estigui anant endarrere, també, no? És com aquesta sensació de...
A mi això passa amb els trens, quan
sí,
comencen
total.
A moure's els trens. Sí, segur que si ens està sentint algun científic ha trobat aquesta explicació que té un munt de defectes, però vaja.
Bueno, però
s'entén. Sí, l'exemple més o menys ho hem entès. Tenint en compte que estem parlant d'astrologia i de Mercuri retrògrad, doncs vinga, endavant.
Exacte, tot s'hi val en aquest món. Llavors, dit això i entenent què vol dir ja, ara està en retrògrad, aquesta cosa de que el planeta gira més lent, hi ha tres planetes al món de l'astrologia que són claus per entendre el comportament humà, que són Venus, Mart i Mercuri.
I aquests vol... tres per què?
Perquè són els que estan més a prop de nosaltres al sistema solar, i llavors són els que més impacten.
Els que mirem més.
Exacte, són els que tenen un impacte més visible en nosaltres i llavors són els que ens afecten més al final, no? Llavors, doncs, l'astrologia, aquests tres planetes ens afecten els humans de manera directa, perquè hi ha d'altres que, tipus Urà o Saturn, per exemple, que ens queden més lluny, i a més, en el món de l'astrologia, així, faré 5 cèntims de la carta astral. La carta astral és, quan tu neixes, et fan una carta astral, segons els astres, com estan en el moment en què
neixes,
llavors tu tens el teu signe solar, que és el que coneixem totes, després tenim l'ascendent, que és com tu et projectes a la gent, i després tenim la lluna, que són les teves emocions. I a part d'això, hi ha tot el seguit de planetes del sistema solar que estan col·locats en certs llocs.
Llavors, i això et diu una mica com se suposa que has de ser, o sigui, t'intenta definir una mica, no?
Exacte, com tu reacciones davant de certes situacions.
Per això portes una samarreta de llunes, avui?
És xulíssima, sí o no, eh?
Ho he fet és que ara me n'he adonat. Corporatiu sí. Amb la secció.
Que, 100%, 100%. Llavors tenim Venus, que regeix les nostres relacions sexoafectives, Mart, que és el planeta de la guerra, de l'agressivitat, de la discussió, i finalment el protagonista d'avui, que és Mercuri, que és l'encarregat de regir la comunicació.
Ui, sí, ara problemes comunicatius. Sí, per la nostra feina no ens va gaire bé.
No gaire. No, ens va fatal. I a més, el que passa és que quan gira més lentament i està en retrògrad, és això, no?, que es posen sobre la taula problemes comunicatius. Perquè sí, per més que ens costi acceptar-ho, tal com diu la Taylor Swift, a lo millor nosaltres estem sent el problema ara mateix, perquè el que acostuma a passar en Mercuri retrògrad és que sents que el món et va en contra. Que tens moltes complicacions i que tothom t'està fent la guitza i dius, és que per què ningú m'està entenent ara? Potser som nosaltres el problema de tot plegat, i ens hem de donar una vegada de que els problemes que ens passen ara, tipus que el teu germà et prengui una peça de roba, no vol dir que per això comencis la Tercera Guerra Mundial. No sé si m'explico. O sigui que hi ha molts problemes que depèn de com... serien més insignificants en altres moments de les nostres vides,
ja, però ara molta importància.
Els podem atribuir tots a qualsevol cosa que ens passi, hi ha Mercuri retrògrad.
És l'excusa.
Hem trobat un culpable.
Correcte. Llavors, ara, parlant de Mercuri, el problema que tindrem més sobre les nostres mans és el problema de la comunicació o coses que hagis de lidiar amb certs malentesos que normalment no et suposarien com unes...
Ai, quina mandra d'època ara, però...
No.
És que ara em fa mandra.
No ens va bé, ara per Nadal, tot plegat.
Ve fatal, Mercuri ens ha fet una mala jugada.
A veure, posa'ns alguns exemples de què és el que ens pot passar, suposadament, en aquesta època, va.
És que, a més, us haig de dir que toca agafar l'agenda perquè hi ha certs problemes que tindran més importància que d'altres, perquè vaig veure un vídeo a YouTube d'una noia que ara no citaré la font perquè no me'n recordo, però...
Vaja.
Ho explicava molt bé, que deia que quan Mercuri comença a girar més lentament, que és quan comença a anar en retrògrad, va ser el 25 de novembre. I del 25 a l'1 de desembre va ser quan va començar a fer aquesta... Com...
Comença a anar més lent.
Exacte. Llavors, els problemes que hem tingut del 25 de novembre a l'1 de desembre són els problemes que ara tocarà gestionar.
Arrosseguem problemes del passat.
Mira, 25 de novembre és el dia que vam fer el sopar de recuperació. Vull dir que des d'aquell dia
estem arrossegant problemes.
Que la gent reflexioni què va passar en aquell sopar, no? Al final. Llavors, ara és com que entrem en conflicte amb aquestes coses que ens van passar durant aquesta època i ens les trobem de cara. Vull dir que no podem evitar-les, com si diguéssim, d'acord? Llavors, per tant, estem agressives, estem fent una mica paranoiques al final, que és el com a perfecte perquè ens tornem una mica boges. I atenció, perquè una de les situacions més perilloses que pot passar a Mercuri retrògrad és que tornin persones del passat.
Com? Jo tinc una teoria sobre això.
Persones del passat, però què vols dir això?
Escoltem aquesta cançó. Vull fer una...
Ara sí que està tornant al passat.
No entrarem en temes...
Bé,
és igual, sí.
Jo vull fer una crida a tots els oients del nou sé, que, sisplau, si veieu una història Instagram del vostre ex, ja sigui el teu ex...
Ah, val, persones del passat et referies a aquest tipus de persones, eh?
Clar, poden
aquest tipus.
Ex-ami... No, o sigui, coses espirituals, no.
Val.
Parlem de persones que existeixen i que hi has tingut relació. Llavors, si tu veus el teu ex fent una història amb aquesta cançó, has de fugir. Has de fugir.
Has d'evitar fer aquell missatge.
No, el missatge...
És que jo ara m'agradaria explicar la meva teoria.
Sisplau.
Tinc una teoria, que la patento ara mateix, que és la teoria de les finestres obertes. Que és que quan fa fred, que ens interessa que la finestra estigui ben tancada, o quan fa calor, que és a l'estiu, no, que ens interessa obrir la finestra.
Ah, literalment,
perquè...
eh?
Sí. Tornen coses del passat sempre.
O a l'estiu o a l'hivern.
Quan tens molta preocupació per la finestra, que estigui ben tancada o que estigui ben oberta, tornen coses del passat. És la meva teoria, perquè a l'estiu, de cop, t'escriu gent que dius, però a veure, fa un any que no sé res de la teva vida.
La gent està de vacances i s'avorreix.
Sí, i també ganes de faràndula a
l'estiu. I també hi havia Mercuri retrògrad a l'estiu.
Veus? Ah, és que coincideix. I a l'hivern, la manta, la peli, el fred, la... tot et fa també a tornar persones al passat.
Completament. O sigui, ara Mercuri,
és la meva teoria.
Mercuri el que ens està fent ara és el que tu dius, ens està fent una
bufetada. Crec que té la mateixa base científica que la resta.
No, sí que té base científica. L'astrologia ve d'un lloc. No,
sí, no, i tant,
nosaltres.
Jo que coincideixo ja m'ha fet pensar.
És que fa pensar. I ara el que passa és que el passat ens pot fer una bufetada bastant forta.
Val.
Però nosaltres... Alerta, sobretot, perquè no t'han d'entrar ganes d'escriure el teu ex ara. O sigui, si ara hi ha algú a casa seva...
Mans quietes.
Molt importants aquells 3 segons abans d'apretar enviar.
Exacte. Si hi ha algú a casa seva un missatge per enviar, recorda com és el teu ex. O sigui,
recorda per què ho vau
deixar. Alguna cosa s'ha deixat. O sigui, per alguna cosa es prenen decisions en el passat. O sigui, tu recorda que el teu ex no es dutxava. Per què li vols escriure?
Home!
Per què li vols escriure, tia? O sigui, pensa-ho bé, sisplau, pensa-ho bé. No té cap mena de sentit. I quan prens decisions del caire de deixar una parella, deixar una amistat inclús, són decisions que tenen una importància suficientment transcendental com perquè ara ho han vist tot en ordre.
Però jo... Una pregunta, ara amb Nadal o amb Cap d'Any és molt fàcil, el bones festes, bon Nadal, això ho podem fer o no ho podem fer? Bon any.
Es pot fer,
el Marc ens dona per a mi.
No som persones tan taxatives com per dir tota aquesta gent ara ja desapareix de la meva vida i no li parlo més.
Però el que no hem de fer és quan quedem.
Exacte.
Només un senzill bon Nadal.
Un com va tot, no sé què, és que no ens ha d'importar, són problemes que no van amb nosaltres ara. Perquè ara, un altre dels temes de Mercuri retrògrad és que ens fa pensar molt en el futur, ens fa pensar molt en el passat. Costa molt estar en el present. D'acord? Llavors, en aquests moments hem de fer el cor fort i dir, vale, anem a situar-nos on estem ara, anem a recordar per què hem pres les decisions que hem pres en el passat
i que el futur ja vindrà.
Exacte. I tornant al tema de parelles, hi ha com aquest sentiment de nostàlgia, no? D'ara més que Nadal, de quan seré vell seguiré cantant cançons igual. Doncs potser quan siguis vell...
Potser no, i no ho sabrem.
Exacte. Potser estàs...
I està bé no saber-ho, també. No tenim per què saber-ho tot. A vegades els humans ho volem saber tot. No passa res.
I no toca. Però és que a més, també pot perillar les seves exparelles, però també poden perillar les parelles actuals. Pasaría si fuera
más. dia haurem de gravar en vídeo aquesta secció per veure els balls que fa el mar quan sonen les cançons.
És que aquesta cançó és un temón, eh?
Tanca els ulls, obre la boca i mou els braços.
No, no, completament. A més, recordem aquest nom, Jutline. Dirà moltes coses.
Jo molt fan d'ella.
Sí, sí, és la millor. Si tens dubtes amb la teva parella, és probable que ara aflorin més que mai.
També, eh?
També. Per tot el que hem dit de les dates, de les finestres...
Ho toca tot, això, eh, del Mercuri?
Sí, sí. No, no, és que Mercuri està boig.
Expansiu.
Igual que nosaltres, al final, també, vull dir, les coses com són. Llavors, ara, potser t'entren els dubtes aquests a plantejar-te què passaria si fuéramos tres. Esperem que no.
¿Qué?
Esperem que no. De repente, vols obrir la teva relació, no sé què.
Sí que passa, això, també, ara.
Oi, què passa? És que...
Ara la gent vol obrir, és que és la meva teoria de les finestres.
I
la gent vol obrir, vol tancar...
No, no, per obrir no
crec que me'n vaig
i
us deixo aquí sols,
no,
eh?
No, perquè... O sigui, la monogàmia i la poligàmia estan tot molt bé les dues, però ara no és moment de prendre aquestes decisions, sabeu? O sigui, ja no estan...
A partir de l'1... Quan, quin dia has dit? De l'1 de gener.
Sí.
A partir de l'1 de gener preneu decisions.
9 anys, vida nova.
Fins al 1 de gener... També zero decisions.
Un apunt és que el post-Mercuri retrògrad també té cert perill perquè deixa anar com una mica de
marc.
O s'ha ballarat massa, tot, això, no?
És quan hi ha
l'estela
aquesta del Mercuri.
Passat festes.
El Blue Monday,
sí.
Doncs el Blue Monday ja comencem a plantejar-nos coses. Si encara tenim ganes d'escriure el nostre ex, llavors allà ja, mira,
ja.
De perdidos al río, que diríem. I llavors, això que parlem de les parelles, recordem que aquest estiu ha estat l'estiu de les ruptures.
Ai, sí, no me'n parlis.
I què va coincidir en aquest estiu?